Avui, Dawis, la banda precisament que ocupa aquest aparador musical que avui ens proposa el David Carmona, una banda concretament de Los Angeles, de Califòrnia, i com deien, que ha fet molta feina en aquests 9 anys de vigència. Avui la Viviana ens porta un apunt curiós, diguem-ho així, no? Viviana, bon dia.
Sí, jo crec que serà polèmic, però
sí,
bé.
Sí, perquè hi ha gent que estarà molt a favor del que, de la tesi dels estudis que suporten aquest apunt, i altres estaran absolutament en contra.
Sí, perquè això és un apunt que hem tret de dos estudis s'han fet.
Malgrat que el títol parla d'un, en l'interior es veu que n'hi ha dos. Sí. Un americà i un italià, era,
sí.
Oi? Tot i que ja dic, el títol és una miqueta equívoc, perquè diu un estudi, anem a dir el títol, assegura que els marits són més estressants que els fills. Ara la Viviana desenvolupa aquest aspecte, és un apunt que hem extret d'una de les informacions publicades en el suplement Cribeo, del diari La Vanguardia. Tindrem després a la Núria Prenafeta, que avui vol utilitzar el seu espai, la cuina del talent, i concretament el foc d'aquesta cuina, per fer una foguera purificadora. Igual que es fa a Sant Joan, no?
que es posen
els mobles vells, etc. Vol que posem, que tirem a la foguera tot allò que vulguem deixar enrere. De nivell del nostre caràcter, a nivell de les nostres actituds, a nivell de les nostres relacions, a nivell de tot allò que ens fa nosa i que no ens agrada de la nostra vida, doncs proposa que fem aquesta mena de metàfora de fer aquesta foguera purificadora i reiniciadora de qüestions. Vol també que ens plantegem com volem viure l'estiu, sobretot
descansant.
Si tenim un període de vacances...
Mira el Carmona, el vol dormir ell tot el mes.
Si tenim un període de vacances, i també que ella creu que seria convenient que comencéssim a plantejar-nos els reptes de cara al nou curs. Hi ha molta gent que funciona...
Però si encara no hem acabat aquest.
Hi ha molta gent que funciona de gener a desembre, i hi ha molta gent que funciona, com habitualment nosaltres, per qüestions laborals, que funcionem com si fos exacte un curs escolar, de setembre a juny. De setembre a agost, podríem dir així, no? Però en el fons és de setembre a juny. Tot això ens ho explicarà la Núria Prenafeta, i precisament de l'estiu ens parlarà l'Òscar en l'espai temàtics que tancarà aquesta tercera hora del programa. Viviana, a veure, els marits són més estressants que els fills, diuen estudis suportats científicament.
Sí, abans que res, dic que no és generalitzat, és un estudi que s'ha fet i entre mares i tal. I en la majoria dels casos, diguem en la majoria, no diguem en tots, és la mare la que més responsabilitats assumeix en això del cuidat, de la cura, dels fills, no? I les que fan, doncs, autèntics malabars per poder mantenir-se, diuen, sanes mentalment, a la vegada que aconsegueixen fer que la casa funcioni. Els nens són nens, i més o menys les dones que volen ser mares saben que s'enfrontaran a aquesta etapa en major o menor medida, no? Saben el que vindrà, no? Moltes d'elles tenen tota l'ajuda possible per part de les seves parelles, però també n'hi ha d'altres en el que el pare, doncs, diguéssim que en algun moment mire cap a un altre costat.
El que passa és que jo crec que fins i tot el llenguatge ens crea trampes, perquè molts cops hem parlat aquí, Viviana, que utilitzem, per exemple, la paraula ajuda, la parella.
Clar,
ajuda la mare.
Aquí és on venim ara.
I ara vindrem aquí, perquè en teoria no ha d'ajudar.
No,
ha de
compartir.
Aquí està.
Moltes parelles pateixen algun tipus de crisi quan es converteixen en pares. Les noves responsabilitats i preocupacions, sobretot l'estrès, passa a formar part d'una rutina diària. Tenir fills suposa un canvi radical en l'estil de vida. Les mares són les que porten les regnes del procés amb la maternitat, òbviament, elles són les que estan embarassades, això no ho pot fer ningú per elles, però després de donar lluny, la feina s'hauria de repartir a parts iguals, és el que dèiem. No s'ha d'ajudar. La feina s'ha de repartir a parts iguals. Un recent estudi realitzat per la Universitat de Pàdua, a Itàlia, assenyala que no serien els nens els que més estressen a les mares, sinó que la culpa de tot aquest nerviosisme el tindrien les seves parelles. Els pares podrien provocar que aquest estrès... podien provocar aquest estrès a través de diferents punts. El primer, per exemple, és perquè la mare fa més coses que el pare, no? Després, perquè el sol fet de criar un fill és un procés molt estressant. No? Estem portant una personeta a aquest món i nosaltres l'estem moldejant, doncs, perquè sigui una persona de profit, en principi, al dia de demà. Això afectarà a la relació, sense cap dubte, i depèn d'una feina conjunta al poder superar-ho, al igual que el mètode per cuidar els nostres fills i tot el que doncs, està, o tot el que està al voltant del seu benestar. En conjunt, lidiar amb aquesta situació de parella seria molt més estressant que cuidar els nostres propis fills. És a dir, el fet d'intentar que això no se'n vagi a norris, no? Que les relacions...
Clar, clar.
És a vegades més estressant que el fet de cuidar un bebè. Un altre estudi realitzat a més de 7.000 mares nord-americanes va descobrir que per al 46% de les mares la seva parella és una font d'estrès més gran que els nens. Un nen de 4 anys, tu esperes que es comporti com un nen de 4 anys, però no esperes que un senyor de 35 es comporti com un nen de 4.
No.
Això és el que diuen moltes mares.
No,
sí. És precisament...
Com volem dir.
Com volem dir. És precisament d'això del que es queixen moltes mares, que els pares dels nens són més nens grans que els propis fills. En l'estudi hi va haver de tot. Mares exhaustes a nivell emocional i físic per haver doncs, de fer front a la feina fora de casa, no tenir temps per elles, mentre que les seves parelles sí que el tenen, i parelles i fills reclamant atencions de la mare. No? El no em fas cas, li fas més cas al nen que a mi, no? Aquest tipus de discussions. L'essencial és que cada un dels pares es prengui el seu temps per descobrir què és el que pensen de l'altre, ja que la comunicació és el més important a l'hora de criar. Creure's una supermare amb la casa ordenada i els nens supernets i portant-se superbé és una pèrdua de temps. A més, d'inútil, perquè l'únic que aconseguim és estressar-nos encara més. I una mare estressada és un exemple molt negatiu per a tota la família.
Evidentment. Recordo l'altre dia quan vam tenir el psicòleg i que va fer aquella conferència per Enbanc, el David Cuadrado,
No, Morabanc.
A Morabanc.
La va fer a Morabanc, però la va fer per una associació de pares.
De pares, del Col·legi Sant Armengol i l'associació de pares del Sant Armengol.
Sí.
Doncs que deia que era superimportant la manera que tenia, molt més transcendent, i que estava comprovadíssim a la pràctica i mitjançant certs estudis que la manera com tu fas créixer precisament, que digues tu aquesta persona, és com es comportarà del futur. Per tant, és molt important aquestes situacions. Per tant, evitar situacions d'estrès i situacions de... evitables, no?
Ara t'anava a dir, situacions evitables, perquè n'hi ha alguns que, òbviament, suposo que no són evitables. I si el nen s'aixeca la nit plorant,
sí, sí,
això
no.
Et provo- i no saps què té, això et provoca estrès, però és inevitable.
I l'exemple que has posat tu, un nen de 4 anys o de 3 o de 2 s'ha de comportar com un nen de 2, de 3 o de 4, i per tant, a vegades marranegen, a vegades...
Sí, fan malifetes,
no?
Tiren coses a terra, bé.
El tema ja és quan això ho fa una persona, com dius tu, de 30, de 35 o de 40 o de 45, que llavors ja no quadra tant, no?
No.
Però bé. Vivian, anem a rebre
la Núria i la seva foguera.
La Núria i la seva foguera. Purificadora, avui. Foguera purificadora.
Molt bé.
Viviana, moltíssimes gràcies.
A tu.
Una pausa i obrim la cuina del talent.